Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, la vostra COPE de proximitat, COPE Catalunya i Andorra. Soc Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I amb una cosa que sospitàvem, ja que sabíem. Hi ha informes, a vegades, que venen a refrendar i a dir i a posar sobre la taula el que ja sospitàvem tots, no? I tots tenim una mica de culpa davant d'això. És un informe que ha fet el RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, informes d'aquests anuals que van fent de tant en tant sobre l'utilització del transport públic, el vehicle privat, la bicicleta, el patinet... I bé, en aquest cas és un informe sobre els patinets, els vehicles de mobilitat personal. Que està molt bé, que està molt bé, eh? No vull que això ara sigui... una interpretació de que el Cruz està rajando de los patinetes. Que no, perquè són molt útils, no són contaminants i ben utilitzats, són una gran solució a la mobilitat de proximitat. Bé, segons aquest informe, el 61% dels usuaris de patinet a Barcelona admet saltar-se els semàfors. Ojo, que ja comencem forts. El 61% admet saltar-se els semàfors i el 48% circula contra direcció o per la vorera. Bé, m'estic fent el sorprès, perquè és una qüestió que segurament molts de vosaltres, si, sobretot si sou vianants, ja sospitàveu, no? És una qüestió de veure un patinet que entra contra direcció, jo això ho he vist, vull dir... I ho he vist i ho veig sovint, que és l'altre problema en aquest cas, no? No només això... sinó que hi ha un altre percentatge. El 12% dels conductors de patinets, de vehicles de mobilitat personal, afirma tenir el vehicle trucat per anar més ràpid i el 83% no té assegurança. I aquesta dada, darrera dada és interessant, perquè si posem a sobre la taula la resta, és a dir, quan saltes els semàfors, quan vas en contradirecció, quan vas per la vorera, quan tens el vehicle trucat, amb el perill que tots coneixem que això pot significar, que ho fan per anar més ràpid, però en realitat és una sobrecàrrega de la bateria, i ja sabeu que aquests instruments, doncs, si no estan en un correcte ús, doncs hi ha un perill important que es pugui incendiar. Què passa? Doncs hi ha més possibilitats de que hi hagi un accident. I si el 83% no té una assegurança, doncs aquí hi ha un problema. De què es desprèn de tot això? Primer, els usuaris habituals d'aquest tipus de patinets acostumen, i els que salten aquest tipus de normatives, habitualment són joves. No vull ara tampoc... És objectiu, és una qüestió objectiva, no és una qüestió que me l'agafi, sinó que me l'agafo directament d'aquest informe, no? Joves que han vist una solució ràpida i barata, o més barata, a les seves necessitats de mobilitat, clarament. Joves que en moltes ocasions no tenen ni idea del codi de circulació, i no oblidem que es tracta d'un vehicle. Joves que fan el que fan, bàsicament, per la seva edat, no tots, tampoc vull generalitzo, però és que és així. I que ho fan, bàsicament, moltes vegades amb un punt d'inconsciència, no? Amb un punt d'inconsciència. Clar, això ho cases amb altres dades, i dius, clar. I les dades és que els joves cada vegada tarden o triguen més a treure's el carnet de conduir. Cada vegada més. I aquesta és una de les possibilitats, i clarament, l'informe ho diu, el que passa és que estem parlant de que cal una qüestió de posar els punts on han d'estar. És a dir, codi de circulació, és a dir... Vale, són una solució, però, escolteu-me, el carrer és de tots i s'ha de repartir, i possiblement la Guàrdia Urbana o la normativa per utilització d'aquests vehicles hauria d'estar molt, molt clara, en benefici de tots, d'ells també. El cas és que Això segurament té molt a veure en que els joves cada cop triguin més en treure's el carnet de conduir. Abans estaves desitjant complir els 18 anys, jo no sóc un exemple, però molts dels meus amics estaven desitjant complir els 18 anys per treure's el carnet de conduir i tenir cotxe. Ara no. L'expedició de llicències de nou conductors entre 18 i 24 anys ha caigut un 30% des de l'any 2008. És una disminució que encara és més accentuada, un 36%, a les joves de 18 a 20 anys. És a dir, estem davant d'una fotografia d'un canvi de mobilitat claríssim que ja sabíem que ara ja està constatat, però que se'ns escapa per la normativa. Se'ns escapa per la normativa del parc del patinet elèctric. I prendrem mal, prenem mal. És que prenem mal perquè no es posen els punts on s'han de posar. Parlem de tot això, i parlem sobretot, ara ho enfoquem de cara al carnet del permís de conduir, sobre els canvis culturals, les causes que ho influeixen, que segurament el vehicle és un d'aquests. Si el transport públic és una solució, una transferència de transport privat cap al públic, que ho veuen clarament el moviment. I el preu mana. Treus el carnet de conduir, no ens enganyem, pica, eh? I els joves tampoc estan per picar, estan per altres coses, en aquest cas. Sergi, a quina edat et vas treure tu el carnet de conduir?
Jo crec que cap als 22 anys, no vaig ser dels primers, eh?
22 anys, home, és una edat com les d'Armin.
Sí. Però igual va ser 21 o 23, he dit ara 22, improvisant.
A la primera?
Sí, a la primera sí, vaig tenir molta sort.
Ets un crac.
No, perquè vaig ser l'últim i era 2:45 i em vaig trobar una ciutat buida. Tothom estava dinant i fent la migdiada. No vaig necessitar ni aparcar. I el meu professor tenia ganes, jo crec, d'anar cap a casa.
I arribar.
I arribar a portar les notes, sí. Sí que vaig tenir sort, sí.
Mira, faig una pregunta al revés, però amb influència pel tema que estem parlant. Com van les vendes de cotxes aquest 2024?
Sí, perquè clar, tu m'estàs parlant del carrer de conduir de la mobilitat, però hem d'anar també al sector de l'automoció, que és molt important, eh?
Sí.
Però clar, aquí hi ha els dos interessos. Fixa't tu que el sector de l'automoció a Espanya és el 10% del PIB, eh? I hi ha una creació de 500.000 de llocs de treball. Mira, també una curiositat, eh? A Europa hi ha 320 plantes de fabricació de cotxes i 17 únicament són a Espanya. Sembla poc, no? Mm. Però si aquestes 17, incorporat evidentment la famosa de Martorell, són molt eficients, eh? Si la mitjana europea és de 5 cotxes per treballador o treballadora, a Espanya, doncs per espanyol o espanyola en fabriquem 13. Saps allò de, a vegades, de la nostra falta de productivitat?
Sí,
doncs
sí.
Mira, aquí la dada guanya el relat. Bé, són dades de la patronal de components de Cernauto, eh? És a dir, no és que jo ho sàpiga, eh? Però bé, són dades aportades per Cernauto, que són molt bons fabricants de cotxes, no? Diem això perquè, evidentment, quan parlem de la mobilitat, com van les vendes de cotxes? Doncs mira, en aquest agost, que són les últimes dades oficials, a Espanya seran venuts 52.354 unitats, que és un 6,4% menys que a l'agost del 2023. Bé, és una caiguda, no? Ja hem anat dos anys anteriors en plena crisi de microchips. Amb aquest any que portem, gairebé s'han venut 670.000 cotxes, que és un 4,6% d'augment, tot i que l'increment important va ser en els dos primers mesos de l'any, amb un 8,8%. Hores d'ara hi ha una ralentització amb la venda de vehicles, veurem què passa la tendència amb aquesta segona part de l'any. El que ha punxat molt és el cotxe de lloguer, amb una disminució aquest mes d'agost de la venda de 37%. En canvi, el cotxe de particular a l'agost, que seria important amb el que estem parlant, continua salvant la situació. Es van vendre 31.097 cotxes, parlo a tota Espanya, un 20% sempre correspondria a Catalunya, de la venda de cotxes a particulars, la qual cosa, amb el que estàs parlant, demostra que hi ha dues coses, José Miguel. L'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona, Girona o Lleida, on el cotxe és més important.
Sí, jo estava parlant al principi d'aquest informe del RAC, que posava el focus en l'ús dels patinets, en plan bastant, molt desastre en aquest cas. No sé si potser l'ús d'aquest vehicle a mobilitat privada, o personal, millor dit, és una de les raons d'aquest canvi de tendència a l'hora de treure's el permís de conduir pels joves. Quines serien les raons principals? Jo penso que aquesta seria una, bàsicament.
Sí, i després també, si hi ha un canvi cultural o no, que això és més profund, no? Recordem que venim d'un país on tenir un cotxe en propietat és sinònim d'èxit, de progressió social, de pujada de l'ascensor, i fins i tot de la mirada de l'altre. Jo estic segur, José Miguel, que si jo vinc a la redacció amb un Ferrari, vostè mirarà diferent.
Home, i em faria una foto amb tu i et deixaria, demanaria que t'hagis una volta.
No, però mirarà diferent, que no, és a dir, dirà, que aviam, és a dir, hasta les meves opinions seran més tingudes en compte si vinc amb un gran cotxe.
Mira, sí, sí, no? Sergi, jo tinc en tant alta estima que és impossible pujar més, és impossible.
Bueno, bé, però si jo vinc amb un Ferrari, vostè me mirarà diferent.
Sí, i lligaràs més, també.
Exacte, això ja no, això ja estic content. Clar, a la dècada dels 60, el 600 va ser l'explosió demogràfica amb l'Espanya franquista, no? Està canviant això a hores d'ara? Ja, és a dir, un fet de que ja no és el que tu dius, als 18 anys hem de tenir carret de conduir, hem de tenir cotxe per en aquest cas, la mirada de l'altre, una progressió social, la pujada de l'ascensor, o ja és per utilitat? Sí que a Barcelona i a l'àrea metropolitana, el transport públic, que en aquest cas, criticat el Rodalies, te pot aproximar sobretot al que és la teva influència laboral. En canvi, es parla de que, per exemple, Tarragona, Girona o Lleida, on sí que hi ha les comunicacions de transport públic, però on les feines poden estar més apartades, sembla que el transport privat sigui una situació molt més obligada a disposar del teu cotxe, no? I el preu del carnet de conduir, hores d'ara, per treure's el carnet, doncs millor tenir la reserva d'uns 1.000 euros tant amb l'examen teòric com amb l'examen pràctic.
Doncs mira, anem a veure tot això des del punt de vista de les autoescoles. I parlem amb una autoescola de Lleida, la Cid Carnet, i parlem amb el seu propietari, també professor, el Xavi Hernández. Xavi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com palpeu aquesta situació des de l'autoescola?
Bueno, pues com dius tu, com bé dius tu, cada vegada se'l treuen més grans, normalment amb edat universitària. No és com abans, que estava la gent desitjant poder accedir al de moto o al de cotxe per tindre un medi. Avui en dia no. Avui en dia simplement se'l treuen com un requisit per afegir al currículum.
D'acord. I per què creus que és això, aquesta tendència? És una qüestió econòmica, perquè els joves tampoc estan bullants? És una qüestió que ara pues, tampoc li donen tanta importància? No sé si has tret alguna conclusió.
No, ja t'he dit, no és una qüestió econòmica, perquè en teoria, si quan se'l diuen de treure, el que li paguen els pares, els paguen els pares, i el que se vol buscar la vida ell, se la busca ell. És una qüestió de que, bueno, no és com abans, que tenies la bicicleta als 10-12 anys i anaves fins al 16 que te treies el de moto. Ara no. Ara ells l'únic que volen és el mòbil, la visa, festa i punt. I en edat universitària sí que diuen de treure-us, però ja t'he dit, simplement com algo que puguin afegir al currículum per buscar feina.
Això vol dir que el transport públic està guanyant terreny?
Sí, claro, i si no el patinet i... O sigui,
d'acord.
Cada dia són més grans. L'edat és més gran.
Quina seria la mitjana? Jo aquí estava donant xifres que serien a partir dels 30 anys aproximadament, però per què aniria la cosa?
No, això tampoc. O sigui, a veure, hi ha gent de dir 8 i hi ha gent de dir 9, però la edat mitjana sobre... Bueno, ja t'he dit, amb edat ja universitària, dels 20 als 25 és la majoria ja més de 20 a 25 que no de 18 a, diguéssim, en van.
Quan es triga habitualment a treure el permís de conduir? Perquè hi ha un problema amb els... Encara hi ha un problema amb els examinadors, no?
Bueno, a veure, sí i no. El problema, a veure, sí que és veritat que faria més personal l'examinador, en aquest cas a Lleida, igual que a tota Espanya, però també el problema és que Trànsit ens dona, hi ha un sistema que es diu CAPA, que ens dona el número d'alumnes, i pues, això dit per ells, eh? I a companys, pues, que si li donen un número de 8, pues, presenten 8, encara que sapiguin que 4 han de suspendre. Llavors, claro, aquests 4 li treuen la plaça als 4 que podien haver anat d'un altre lloc que estan preparats. Llavors, no és només problema de personal de trànsit, eh?
És una qüestió també de maneres de fer les coses en aquest cas.
Exacte.
Tu creus que aquesta, no sé si pel que sents, és veritat que sempre hi haurà nanos de 18 anys que es voldran treure el permís, però això serà una tendència, bàsicament? Tu com ho has viscut des de l'autoescola? Com a tendència, això de que cada cop hi hagi menys joves d'edat universitària i cada cop més grans que es volen treure el permís de conduir?
Sí. Cada dia més. Perquè ja té, ara li donen prioritat a altres coses. No li donen prioritat al fet de ser independents i poder moure's amb un ciclomotor, amb una moto, amb un cotxe. O sigui, ara la prioritat, per així dir-lo, és el mòbil i les redes socials. És una mica secundari.
Quant de temps de mitjana es triga a treure's un permís de conduir?
Home, depèn de la persona, depèn de lo que le digui a la teòrica i depèn de lo habilidós que sigui la pràctica. Però bueno, se pot tirar perfectament de 6 mesos a un any, eh?
6 mesos a un any, més o menys. En funció de què? De l'habilitat i de més seria això, no?
Home, claro, depèn del temps que se dediqui a treure's la teòrica i depèn, ja te dic, de lo habilidós que sigui la pràctica.
Doncs...
I depèn de l'horari, perquè hi ha franges horàries que estan molt sol·licitades.
Quina seria la franja horària més sol·licitada de totes?
Avui en dia per les tardes estan més sol·licitades que pel dematí, perquè la majoria de xavals estudien estudis de pel dematí. I claro, la volta, diguéssim, la tens per la tarda.
Doncs senyor Xavier Hernández, propietari i professor de l'autoescola Cid Carnet, escolta'm, gràcies per fer-nos una radiografia de la zona des del punt de vista de la teva autoescola, molt amable.
Igualment. Adéu.
Gràcies. Doncs això són les qüestions que tenim. La realitat dels joves i la realitat dels joves quan les traslladem al patinet elèctric és el que hi ha. Deixo aquí les xifres conformes a l'admissió dels propis usuaris del patinet de la infracció de totes les normes de circulació possibles. Suposo que si pregunto o preguntaríem persona per persona, no ho admetrien. Molt bé, de seguida parlem d'una... gran notícia. Què ha passat a l'ICO, aquí a Catalunya? S'administra per primera vegada al món un fàrmac per atacar les cèl·lules mare dels càncers. Està en primera fase, però és una d'aquelles notícies que a mi personalment m'encanten escoltar perquè donen fe de tot l'avanç científic que tenim a Catalunya, a Espanya. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, però abans, ja sabeu que amb la fresqueta que baixen les temperatures, i si baixen les temperatures cal, per estalviar sobretot, mantenir l'aire calentonet dins de casa. Bricoventana Punès. I Bricoventana Punès és la teva solució. Brico-ventana Punès per a una comoditat màxima donant-li a la teva llar el confort que es mereix. Si vols renovar les finestres, doncs pensa-ho, pensa en les finestres modernes de Brico-ventana Punès.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores. promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, o loresmetal.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900 102 103, o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Por eso espera con la carita en papá que llegaras con rosas. Rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que te quizás sí.
Mira, tu que tindrem nova cantant de l'Oreja Van Gogh en aquest cas. Van canviant, pum pum. I segurament que tindrà el mateix èxit, perquè al fons l'ànima continua intacta. Una gran notícia, una gran notícia, i això sempre és fantàstic de xerrar. El primer pacient del món tractat amb un innovador fàrmac que ataca les cèl·lules mare tumorals. Aquestes cèl·lules són molt difícils de matar-les, molt difícils d'erradicar-les, i aquest fàrmac ajuda a fer-ho. Són cèl·lules molt resilients, que s'adapten molt fàcil, bueno, molt fàcilment. No sé si molt fàcilment, el cas és que s'adapten, i per això d'aquí aquesta dificultat. I per això calen aquests medicaments que ataquin l'arrel d'aquestes cèl·lules mare que són l'arrel d'aquests tumors. En parlem, perquè és d'aquest nou fàrmac, i en parlem amb la doctora Irene Branya, de l'ICO, investigadora del UITM Caixa Research de l'ICO. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué significa la aparición de este fármaco? ¿Qué esperanzas da y qué significa que ataque a las células madre tumorales?
Pues realmente para nosotros tiene dos significados muy importantes. Por una parte, que es un claro ejemplo de que la ciencia, las cosas que aprendemos de unos pacientes, gracias a la investigación, se pueden descubrir nuevos fármacos y llevarlo de nuevo a los pacientes. Este es un fármaco que los compañeros del Instituto Josep Carreras descubrieron que había este receptor, que es un receptor de la serotonina 1B, que estaba presente en las células madre de las leucemias, pero también en las células madre de otros tumores, y desarrollaron este fármaco, el LB-208, para bloquear este receptor. Entonces, pues han conseguido hacer esta compañía, este spin-off, este fármaco, y ahora lo estamos pudiendo llevar a pacientes por primera vez en el mundo.
¿Qué significa que se bloquea este receptor en las células madre? O sea, ¿qué consecuencias trae?
Pues uno de los problemas que tenemos con los tumores y por los que se van haciendo resistentes a la quimioterapia u otras terapias es que estas células madre suelen ser muy resistentes a las terapias tradicionales, a la quimio, a la radio. Y realmente tienen una capacidad de reproducirse ilimitada, y si no las matamos, pues pueden hacer que un cáncer que había respondido a la quimio vuelva a crecer. Por eso, los primeros pacientes que estamos tratando son pacientes que ya han hecho las quimioterapias habituales para su cáncer.
De acuerdo. Entonces, eso significaría la eliminación total de ese cáncer, o por lo menos de su raíz.
Ahora mismo el objetivo de un fase 1 es ver que el fármaco se puede dar con seguridad y intentar ver cuál es su actividad inicial. Es muy pronto para poder ver que tengamos unas respuestas que eliminen todos los cánceres, pero realmente estamos esperanzados de que al menos podamos conseguir contener la enfermedad en algunos de estos pacientes que tienen cánceres tan avanzados.
Claro, por eso, o sea, a eso me refería, ¿no? Que la célula madre, si la tenemos controlada y se consigue matar, se consigue que ese cáncer no vuelva en ese aspecto, ¿no? O sea, que se elimine totalmente del enfermo.
En el futuro, cuando lo podamos dar en una situación de eliminación total de la enfermedad,
¿sí?
Ese sería lo que aspiraríamos. Ahora, en pacientes que tienen cánceres que han vuelto y que han crecido a pesar de los tratamientos, el objetivo principal es pararlo, o sea, que siga allí, pero que lo consigamos parar. Y en algunos esperamos que sí que se pueda reducir, aunque sabemos que en estas situaciones normalmente no lo conseguimos eliminar del todo.
Ahora mismo el fármaco está en fases fases clínicas, básicamente, de pruebas. ¿Ese receptor al que hacía referencia lo tienen todos los tumores, todas las células madres de todos los tumores o no?
Realmente no lo tienen todos los tumores. Hemos visto que hay determinados tipos tumorales que lo tienen con más frecuencia. Y estos son, por ejemplo, pues los tumores de determinados cánceres de mama, determinados cánceres de vías biliares, de páncreas, en cáncer de colon. Entonces, lo que vamos a ver es también si la cantidad de receptor que tienen los tumores influye en la respuesta que alcancemos.
¿Cuánto se tarda en tener unas conclusiones ante los ensayos clínicos de este tipo?
Pues realmente, aunque los ensayos clínicos fase 1 son, digamos, los más rápidos, realmente tardaremos por lo menos en un año en tener una primera idea de confirmar cuál es la dosis que los pacientes toleren bien, que tenga un efecto sobre el tumor que deseamos y empezar a ver si hay alguna correlación entre la cantidad de fármaco que damos, la cantidad de receptor que tiene y la respuesta que obtenemos.
Claro, a partir de ahí se pasa una fase 2 y una fase 3 y luego, en fin, si todo va bien, sería ya la aprobación de este fármaco, ¿no? Supongo.
Exacto, que o sea, para eso todavía nos quedan, en el mejor de los casos, unos años.
Ya, por eso digo, o sea, estamos hablando de unos cuantos años y todo va bien, si todo va bien. Doctora, ¿por qué es tan difícil matar una célula madre cancerígena?
Pues porque realmente son muy resistentes a todos los tratamientos que hemos tenido éxito en el cáncer. Y lo hacen por diferentes mecanismos. Entonces, entender cuáles de estos mecanismos son importantes en la célula madre de ese tumor es clave.
Digamos que son listas, se adaptan. Entiendo eso, ¿no?
Exacto. Tienen una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de detoxificar y sacar fármacos y hacerse resistentes.
Madre mía. Bueno, pues supongo que este fármaco abre la puerta a toda una esperanza, ¿no? Con este primer paciente que se está tratando en el mundo sobre esto. Espero que cuando se empieza un ensayo clínico es porque hay una base de esperanza que funcione, ¿no?
Exacto. Ha habido datos muy prometedores en el laboratorio y, como decimos, estamos muy contentos porque es ciencia generada aquí en Cataluña y que estamos llevando a nuestros pacientes para que sean los primeros que se puedan beneficiar.
Pues ojalá se llegue a buen puerto con todo esto. Siempre es una muy buena noticia este tipo de cuestiones. Doctora Irene Braña, investigadora de la Unitat de Recerques Clíniques de la UITM, que és la Unitat de Desenvolupament... La unitat de recerca en teràpia molecular del càncer, del Cancer Research. Oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones. Muy amable.
Muchas gracias a usted.
Clar, de tot això, primer que em lio amb els noms molt apagats, i després tot això són el resultat d'investigacions d'anys. Estem parlant d'una carrera de fons fins a arribar aquí i encara estem a la primera fase, tal com explicava la doctora. Encara estem a la primera fase de tot això. Bé, de seguida en parlarem, ara que parlem del bon avenç de la ciència... En parlarem de les carències moltes vegades de l'atenció. No és que siguin carències, sinó allò que t'agafa a contrapeu. Deixaré un titular. Un titular amb el que parlarem de seguida i que és força preocupant. Parlo dels adolescents i parlo d'autolesions. De fet, xifres rodones, el 15% dels adolescents s'autolesiona de manera habitual. Per una qüestió intrapersonal, bàsicament. Hi ha motius per tot això. De fet, hi ha una relació molt directa de l'autolesió. Quan parlem d'autolesió no parlem d'intent de suïcidi. No hem de confondre, això encara que ho preguntarem. No hem de confondre, no necessàriament. L'autolesió és un intent de suïcidi. Però sí, hi ha una relació. Una relació. Perquè la meitat de les persones que es suïciden tenen un historial d'autolesions. És a dir, hi ha un problema intern força important. I els sistemes sanitaris, doncs, no estan preparats per això. No estan preparats per donar resposta adequada als menors i als joves que tenen aquest problema. En parlem de seguida de tot això i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ja teniu data? 9 de novembre, 9 del vespre, l'U de Gas, el concert tribut a Amy Winehouse. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. Són peces eternes les que ens ha deixat Amy Winehouse i aquest 9 de novembre, aquest proper 9 de novembre, a la sala L'U de Gas de Barcelona, a partir de les 9 del vespre, gaudirem d'aquest concert tribut a Amy Winehouse amb tota la seva potència. Les entrades a atrapalo.com, atrapalo.com.
Carlos Herrera.
En X, @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con chinchín progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos caquis de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales. @EncuentroMadrid. Te esperamos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Porque nada pago, porque nada tengo. Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Xifres preocupants en els adolescents. Adolescents i joves que almenys un 15% d'aquest col·lectiu s'autolesiona sense una intenció suïcida. En principi, aquí no hi ha una intenció suïcida, però sí hi ha una relació directa entre les persones que suïciden i tenen antecedents o tenen un historial d'autolesions. Una autolesió es defineix com un mal intencional sobre un mateix. Sobre un mateix. Tallades, cremades, punxades... Però per què? Per què? Què hi ha aquí darrere? En parlem amb l'Aleix Cortés, que és psicòleg del Centre Kafka. Aleix, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Les dades són preocupants, eh?
Les dades són molt preocupants, sí, sí. Hi ha hagut un augment en els últims anys del 30% en casos d'autolesions. I bueno, és una conducta que més enllà de ser un símptoma, preocupa per lo que hi ha darrere.
Mm. I darrere és un problema de salut mental només? Que no és poca cosa?
és un problema de salut mental, però diguéssim que és un símptoma, no? És l'expressió d'algú que està passant internament en aquella persona. I sí que és veritat, no?, que moltes de les explicacions de per què hi ha aquest augment són a nivell social, són a nivell d'aïllament, de patiment social, de patiment amb els companys, amb els iguals, de patiment respecte, no?, a les exigències que hi ha a dia d'avui com a societat, sobretot en l'etapa de l'adolescència.
Clar, a partir d'aquí, ostres, què es pot fer quan veus una qüestió així? Quan tornes aquesta resposta, aquesta sortida de l'autolesió, sigui pel que sigui, per on s'ha de començar?
Mira, pel primer que s'ha de començar és per entendre-ho. I jo crec que per entendre-ho hi ha dues coses bàsiques, no? Què és entendre què és una autolesió i què és entendre per què es produeix una autolesió. En quant a què és una autolesió, hem d'entendre que és qualsevol acció de dolor autoinfligit. Vale? És a dir...
Però, perdó que puntualitzi una cosa que em sembla important. Quan parlem d'autolesió, en aquest cas, que la definició que estàs fent, és amb intenció de suïcidi o no?
No. I això és superimportant també entendre-ho. No sempre que hi ha un acte d'autolesió vol dir que hi hagi darrere una ideació suïcida. Són dues sintomatologies que, tot i que poden anar lligades estadísticament quan hi ha un alt grau d'autolesions o de forma continuada, moltes vegades es troben autolesions sense ideació suïcida. És més, en la majoria de casos que aquí atenem al centre Kafka, hi ha autolesió, però no hi ha ideació suïcida.
Clar, i tot això, què és? Una qüestió de cridar l'atenció? Per què aquesta autolesió?
Mira, hi ha diferents motius, no? Un d'ells és que quan tu t'autolesiones hi ha una part d'alleujament emocional, perquè estàs equiparant aquest dolor intern que tu sents amb un dolor extern, no? És una forma de compensar i de poder permetre aquest dolor. Però no és l'única manera pel qual els adolescents es poden arribar a autolesionar, no? Hi ha una part també, de vegades, quan no sento el meu cos, quan estic dissociat, quan no estic amb mi mateix, de poder sentir, de poder notar-lo i de tenir una sensació que, si no, no la tinc de cap altra manera. També pot ser com a un càstig, no?, i una forma de fer-me mal a mi mateix quan penso que no sóc suficient, que no estic fent tot el que hauria de fer, que no sóc, no?, o que no estic donant a terme totes aquelles coses que jo hauria de fer. Però també podria ser com una forma de comunicar el dolor de forma externa i que la gent pogués veure que ho estic passant malament quan no tinc altres eines, o com una resposta a l'estrès, no?, una resposta pràcticament impulsiva a l'estrès quan ja no ho puc fer. I això és entendre quins tipus d'autolesions hi ha, no?, que pot ser des de tallar-me, des de fer-me una cremada, des d'arrencar-me el cabell quan és la tricotilomania, no?, mossegar-me o pessigar-me, però després també les autolesions, que això de vegades ens costa més de veure, és quan una persona dona cops a la paret, o quan dona cops de cap, o quan s'enfada, no?, i dona un cop de puny per fer-se mal a la mà. Tot això també forma part de les autolesions i quan hi ha un desbordament a nivell conductual.
Carai, la qüestió és més greu del que penso en aquest cas, del que creia en aquest... La veritat és que no sabria per on començar davant de tot això. Quina solució hi ha? No sé si és una solució, una vàlvula d'escapament d'alguna forma, o si senzillament estem parlant d'una situació contemporània que se'ns tira a sobre i que és difícil de regular ara mateix.
Mira, el primer de tot és justament el que estem fent avui, no? Poder donar-li explicació. Per què? Perquè moltes vegades la pròpia reacció que tenim davant d'una autolesió fa que això es produeixi més vegades. Si jo, quan veig, i això passa molt a les aules, no?, soc professor o soc un pare i veig un company o veig un noi que s'autolesiona, el primer que he de fer és poder parlar amb ell. Ei, escolta, he vist això, crec que hauries de demanar ajuda, no? Acudir a un professional, poder parlar-ne d'aquest tema. No des de la por, això, que suïcidi, que sigui alguna cosa greu, sinó entenent que, ei, aquesta persona m'està deixant veure que darrere hi ha un patiment. I aquest és el patiment que s'ha de treballar, no? Què està passant a casa, què està passant amb els companys, què està passant, no?, amb com es veu a ell mateix. Totes aquestes coses són les coses que es treballen perquè aquestes autolesions després desapareguin.
És a dir, estem parlant d'una situació intrapersonal, en aquest cas, de resposta a emocions negatives, com explicaves abans.
Mm-hmm. Totalment, totalment.
Carai, és una qüestió difícil. Per exemple, els pares... Què han de fer si detecten una cosa així? Perquè ha de ser preocupant i de difícil reacció, en aquest cas.
Mira, el primer de tot és no culpabilitzar el fill. És a dir, moltes vegades la primera reacció d'alguns pares és però com pot ser que estiguis fent això, però com t'atreveixes, això que fas no està bé, no? Des de la culpa. Això no ajuda. El que ajuda és, o sigui, què t'està passant, com et trobes, com et sents, hem de demanar ajuda, no? Hem de buscar algú que ens doni un cop de mà amb això perquè nosaltres sols no ho podem resoldre. No? Estem preocupats, però entenem que això ve d'un patiment. És a dir, atendre el que està passant, però sense culpabilitzar i tampoc no donant importància. No? I dir, bueno, això és una crida d'atenció i aquí no passa res. Cap d'aquestes dues reaccions és una reacció que ajuda a poder posar-hi solució, sinó és donar-li importància, no? Donar-li una entitat, entendre que ve des del patiment i a partir d'aquí buscar ajuda professional.
Carai, preocupen les xifres, perquè això continua en augment. Senyor Aleix Verdalet, psicòleg del Centre Kafka, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
És preocupant i segurament el sistema sanitari haurà... Sí que no té eines suficients per atendre a totes les persones que ho necessiten. Estem a punt d'arribar a la una. Després tornarem ja amb el nom de migdia, amb el cartell de migdia, i parlarem de la reintroducció del Linx a Catalunya. Una cosa que l'anterior administració, la de Pere Aragonès, no volia o no li feia el pes, i ara sembla que recupera aquest projecte de reintroduir el linx a Catalunya. Això té una part bona. La part bona és que el linx, el seu aliment preferit, són els conills. Oh! I què tenim, sobretot, els pagesos que es queixen, sobretot, a moltes terres de Lleida? D'aquestes plagues de conills. En parlarem, de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i un links. Ho tornarem.